sugar. Hoy que me ves sola, triste y vacía, por mi vera pasas con otra mujer. Y aún te ríes de mi pena, te burlas de mi amor, es muy dura la condena, que si para ti fui buena, no merezco este dolor. Y hoy me estrella.
Bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana.
Lluís Cabedo ens porta avui, donat que estem en esta setmana, que celebrem el Dia de la Dona, dones que han posat en valor tant la ciutat de Vila-real com la província de Castelló.
Correcte, dones que han sigut exemple per a altres, no? I que han obert camí. Com per exemple en el món artístic i musical, com la que acabem d'escoltar, que és Trini del Túria, més coneguda, bueno, el nom d'ella és Trini de la Pitarch, i que va ser la primera dona que en l'any 59 va gravar un disc analògic a Barcelona, junt a l'orquestra Malavella. Pues hi ha que reconèixer que gràcies a ella altres artistes durant dècades han seguit l'estela d'ella, no en aquest estil musical en concret, però sí que dona opció a que un poble de províncies també trauen artistes de categoria, perquè aquesta dona inclús molts la comparaven en la mateixa Concha Piquer, tenia algun timbre de veu molt semblant i el valor musical i de veu que tenia d'interpretació sé que era un nivell molt, molt alt. Va fer els seus pinitos a Barcelona, a la Palma de Mallorca, i esta cançó, diguem, és la seva presentació en la que en música de Rafael Beltrán, un fill predilecte del nostre municipi, pues la va dur per això a l'estrellato, sobretot provincial, que se va donar a conèixer. Però també ja tinc que dir-te, volies dir-me alguna cosa, Susana?
Que era una dona que cantava molt bé i que era una dona molt guapa i que lluïa molt damunt d'un escenari.
Sí, sí, no? I això, i sempre se sol valorar més a les primeres, no? Perquè el trencar el muro, un muro en el qual estava aguert per a altres dones que tenen l'oportunitat de viure en ciutats més grans, que tenen una accessibilitat a teatres, a discogràfiques que ja entonces ja es començaven a meretjar-se també i tal, o sigui, i ser d'on dices i ser d'on eres, pues té un valor añadit, no?
Sí, sí.
Però en esta província de Castelló, afortunadament, han destacat moltes dones i avui intentarem traure un grupet de dones que de diferents llocs i racons d'esta província pues, han contribuït a que siguin un exemple per a tots els que naixem en esta terra nadada, mojada per el Mediterrani, eh? Que t'ha paregut.
Un grup de dones que han tingut la valentia i han tingut que demostrar pues no sé, 4-5 vegades més el valor de qualsevol persona que fora del sexe masculí i que triomfava també, és a dir, que tenen un doble
valor
de tantes altres que se van quedar per el camí.
Així que anirem durant el matí contant alguna que altra i es començarem, per exemple, en Amàlia Fenollosa, una dona nascuda a Castelló de la Plana a l'any 1825, i que va ser molt reconeguda poetisa, novel·lista, dramaturga i autora prolífica. Membre d'una família liberal, pues ella va escriure la primera obra amb només 11 anys, o sigui, aquesta xiqueta ja era un avanç. I va ser una escritora escrita al romanticisme, de fet se la cataloga dins d'este grup d'artistes, d'escriptors rellevants. D'elevat lirisme i profundes referències del paisatge local, sòcia i corresponsal de l'Acadèmia Literària de Santiago de Compostela, del Liceu de València i de Valladolid, entre altres, pot ser l'autora més representativa de l'escriptura de dones al segle XIX. O sigui, que tot un segle que esta dona siga un exemple i un referent, pues vol dir que la seva qualitat com a escritora era alt.
I tant que sí.
També una saga familiar que vamos, jo recorde a meus pares parlar d'ella, com era Amparo Ribelles, que era en els anys 40 o 50, els melodrames de pel·lícules espanyoles, era una de les artistes principals. Pues anem a parlar de sa abuela, era Amparo Guillén, que és que Amparo Guillén va ser la primera actriu professional de la província de Castelló, que va néixer al nord de la nostra província, a Santa Madalena de Polpis, a l'any 1863, i va ser la primera actriu de teatre Novedades de Madrid, i va formar part de les companyies d'Antonio Vicó i de Maria Guerrero, entre altres importants d'aquella època. També interpretava en castellà les obres clàssiques del repertori teatral espanyol, i en valencià, comèdies i sainets que entonces també triomfaven perquè al fi i al cap era la veu, la llengua autòctona de les nostres terres i que encara, evidentment, se seguia parlant i molt. També se va casar en Rafael Ribelles, que també era actor i director de teatre i va iniciar una saga familiar d'actors, com ha dit antes, com els seus fills Amparo i Rafael Ribelles, a més de la seva neta Amparo Ribelles, que és la que nosaltres els mortals la que coneixem, no?
Sí, els d'esta època.
Els d'esta època, els altres que dèiem en les fotos dels llibres i tot això. També en l'art musical també tenim a Matilde Salvaor, que la ciutat de Castelló, nascuda allí, evidentment, té hasta un col·legi, un institut, vull referir-me que el nom d'esta dona, però no té que ser per qualsevol cosa. És que esta dona va ser la primera dona en estrenar una òpera al Liceu de Barcelona, que això són paraules majores. De manera habitual, on pot escriure o cantar o pintar bé, esta dona ho feia tot. Fer les tres coses igual de bé era quasi un miracle. Pues Matilde Salvaor va ser una extraordinària compositora de música i una pintora forçament notable. Salvador ha sigut l'única dona en estrenar una òpera, Vinatea, que es diu l'òpera, al Teatre del Liceu de Barcelona en el año 1974. Un altre fet curiós de que narra és la marxa del rei Barbut, que la va composar a l'any 40 i que se va convertir en la marxa de la ciutat de Castelló l'any 1987. I també, per cert, esta va ser prohibida per motius absolutament ridículs avui en dia. Està escrita en valencià per una dona jove, és a dir, la llengua que va fer servir una dona de poca edat va ser suficient per enfosquir una de les seves obres més destacades. Esta obra finalment es va fer en valencià amb un sinopsi en castellà. No en vano, Salvador es va declarar durant tota la vida com una autèntica activista lingüística que va utilitzar el valencià com a idioma que vertebra tota la seva producció cultural. Quasi 300 obres van compondre en vida, posant en especial foco en la veu que va elevar com el gran instrument de la música. En aquest sentit, sempre va utilitzar per a les composicions lletres i poemes d'autors locals, com per exemple Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés, Bernard Artola o Xavier Cas, entre altres escriptors de la nostra terra. Un altre dels projectes més especials de Salvador va ser la composició de música basada en poemes d'autors llatinoamericans, com Alfonsina Storni, Delmira Agustí, Gabriela Mistral, Dulce María Loynaz i Juan de Ibarburu. A l'any 2018 va fer 100 anys del seu naixement a Castelló. El llegat de Matilde és quasi interminable. La seva és la música religiosa en honor de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la seva ciutat. Va recórrer quasi tot el món amb les seues recitals en actuaven alguns de les veus més importants de l'escena espanyola, com Montserrat Caballé o Carmen Bustamante. Tal com va escriure Maria Fabra en la seva necrològica, la seva activitat va cruzar fronteres i ja en l'any 1950 va actuar a la ràdio francesa interpretant composicions pròpies. A més, per encarregament del bailarí Antonio, un famós, bueno, que qualsevol que conegui el món del ball, Antonio, així en Espanya, va ser la repera, pues va portar el ballet, el Segovia va esquivar els principals teatres d'Europa, Amèrica i Nord-Amèrica. Sempre es va vincular la seva obra amb la de Manuel de Falla i el neoclassicisme que aquesta representa. També va ser professora al Conservatori Superior de Música de València. Allí ella va conèixer al compositor Vicente Asensio, que era el seu professor d'harmonia al Conservatori de Música de Castelló. Junts van formar una de les parelles musicals més rellevants de la nostra comunitat durant molt de temps. També seguint en altres artes, com en aquest cas de Reyes Martí, que qualsevol persona, sobretot valenciana, en aquests dies a València, és raro que no senga el seu nom. Perquè...
Sí, aquestes persones que són contemporànies, és a dir, quasi totes
no sonen,
podem sí, parlar en primera persona de la relació amb elles o de lo que fan, no?
Pues està nascuda en la nostra veïna borreana. Esta Reyes Martí és pirotècnica i responsable de l'empresa familiar Pirotècnia Martí, de la qual forma part de la cinquena generació i que dona faena a més dones que no pas a homes. Quan era xicoteta, va demanar al seu pare poder fabricar i disparar carcasses. Vamos, que ella lo que veia en casa pues, també com que li feia il·lusió. És un sector, Susana, majoritàriament de homes. I és que Reyes ha aconseguit un gran reconeixement empresarial i artístic. Va ser la primera dona a disparar a la plaça de l'Ajuntament de València, a la plaça de les Estrelles d'Alacant, i des de l'any 2014, cada 8 de març, o sigui, este dissabte, dispararà la mascleta de les Falles de València, dedicada a les dones, a totes les dones del món. Vull dir-te jo que ja és un referent, no? Una altra dona també... En el món militar és Patricia Campos, que encara que és nascuda a Castelló, ha fet quasi que tota la seva vida majoritàriament al municipi de Onda, al nostre poble veí.
Sí, sí.
I és que Patricia Campos va passar la seva infància al municipi de Onda. Després d'estudiar comunicació audiovisual a la Universitat de València, es va preparar les oposicions per entrar a les Forces Armades fins a aconseguir convertir-se mira el que vaig a dir-te, en la primera dona pilot de reactor de l'Armada. 8 anys després, Patricia va decidir complir el seu altre somni, dedicar-se, pues això, al món professional del futbol. I per això va viatjar a un dels països on en la lliga d'aquest deport és una de les més potents, com és els Estats Units, per obtenir el títol també, per cert, d'entrenadora. Professió que va exercir més tard a Uganda, a Àfrica, on va donar compromesa, no?, perquè se va instal·lar per ajudar a xiquets i dones amb sida e intentar millorar les seues condicions de vida i el seu futur a través del futbol. També va viure durant anys a Hawaii, on entrenava a un equip femení de futbol, fins a tornar, pues, ací a Espanya. Actualment viu a València i treballa en nous projectes per a millorar els drets de les dones i dels xiquets i xiquetes de la nostra terra. També en la nostra ciutat també han hagut dones com Paula Bonet, que la vilarrenca, la vilarrealenca, és una artista, il·lustradora i pintura. Després de llicenciar-se en Belles Arts en la Universitat Politècnica de València, en la especialitat de pintura, va completar la formació a Santiago de Chile, a Nova York i Urbino, vamos, una trotamundos del mundo. El seu treball, centrat en la pintura de l'oli, el gravat i l'escriptura, han viatjat fins a ciutats com Barcelona, Madrid o a l'estranger, com per exemple a Oporto, a París, a Londres, Bèlgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, València, Miami i també a Mèxic. En l'any 2018 va rebre l'alta distinció de la Generalitat Valenciana i va ser galardonada amb la medalla al mèrit cultural. Des d'entonces dirigís el taller La Madriguera, un espai de creació i aprenentatge en els que els participants desenvolupen tècniques vinculades amb la gràfica i amb la literatura. També en el món de l'abogacia destaca Piedat Ortells Agut, que va néixer a la ciutat de Castelló l'any 1921. I és que va estudiar a l'Institut Mís del Francisco Ribalta i va ser llicenciada en dret l'any 1948. Resulta que son pare se trobava mal, José Ortells, que li diuen, que també era abogat, i se va veure obligar a renunciar al seu desig d'opositar al registre de la propietat a l'assumir-se el despatx professional de son pare. I és que durant 29 anys va ser l'única dona abogada a la província de Castelló i va obtindre la insígnia d'or de l'Il·lustre Col·legi d'Abogats de Castelló i la medalla al mèrit del Consell General de l'Abogacia. Vull dir-te jo que aquesta dona també ha sigut. I ara vull parlar-te també d'una dona que, aunque el seu origen és de Salamanca, no te pots imaginar quan va arribar a Castelló quina transcendència va tindre. I estem parlant de María Luisa Dorado, que era catedràtica l'any 1923 a la ciutat de Castelló. I és que el 18 de maig d'aquest any, una real orden ministerial anunciava el nom de qui ocuparia la càtedra de llengua llatina a l'Institut General i Tècnic de Castelló, avui conegut com a Institut Francisco Ribalta, que havia quedat 2 anys sense propietari, després de la marxa de Juan Alegre. Pocs dies més tard, a principis de juny, la persona indicada arribaria a la plana per prendre possessió del nou lloc després de guanyar-lo per oposició. Uns mesos antes, la jove, de 26 anys i natural de Salamanca, llicenciada en Filosofia i Lletres i 2 anys en la Universitat de Pennsylvania, als Estats Units, o sigui, aquesta dona ja era, ni aquells anys, era una superterreno, pues la ciutat on va arribar contava entonces, la ciutat de Castelló contava entonces 35.000 habitants i la seva província apenes 320.000. Pues ningú a Castelló no és conscient, Susana, que al franquejar aquella porta, María Luisa García Dorado, que és així, i Sereillo, quin nom és, més llarg, més pompós, estava fent història, perquè se va convertir en la primera dona catedràtica d'un institut a tota Espanya. O sigui que... I menys tinc que dir-te que 26 dones en aquell any van aconseguir la condició de professora d'institut a tot el país i ella va ser la primera que va exercir com a mestra. Falten 30 anys perquè Àngeles Galino siguera la primera en aconseguir, a l'any 53, ser la primera càtedra universitària per oposició lliure a Espanya, a la Universitat Complutense de Madrid. I també Emília Pardo Bazán seria catedràtica l'any 1916 en virtut dels seus mèrits literaris. O sigui, no era per oposició ni per això. O sigui, la que hi havia originalment era per seus mèrits d'escriure. També una, en les ciències de la química també trobem a Purificación Escribano López, dona que va faltar ja, i que va ser catedràtica de química a la Universitat de la UJI. Purificación Escribano va participar en nombrosos projectes de recerca i va publicar més de 100 articles al camp de les ceràmiques, destacant els seus estudis en la minimització del contingut de metalls cromofors d'alta toxicitat en pigments convencionals de la indústria. En aquest àmbit va desenvolupar noves estructures pigmentals menys agressius amb el medi ambient, substituint metalls de transició nocius per als ions latànics. Quines paraules, para los mortales, no saben lo que es. Hay pocas paraules que li va llevar perilla a todos estos. També va explorar mètodes de síntesi en dissolucions alternatius a la síntesi de la ceràmica tradicional per a reduir temperatures d'obtenció i va investigar els mecanismes de coloració per a dissenyar noves estructures pigmentals de major poder de coloració disminuint el contingut en elements cromòfors. També una altra vila realenca, Maria Pilar Gil Montaner, pues, nascuda a l'any 1901, va ser la primera farmacèutica a la província de Castelló. Desafiant les convencions socials de la seva època, va completar els seus estudis de farmàcia a Barcelona l'any 1924, marcant una fita significativa per a les dones en el camp de la salut a la regió valenciana. La seva valentia i determinació la van portar a regentar una farmàcia a Nules i treballar com a química a l'Institut Provincial d'Higiene i al servei de la farmàcia de l'Hospital Provincial de Castelló. La seva faena va contribuir a l'avanç de la medicina a la regió i va obrir camí perquè a dones poguessin seguir els seus passos a l'àmbit de la salut. Però tinc que dir-te, i per acabar ja, que tot això a lo millor n'hi ha que remuntar-se una miqueta més antes per dones que no és que hagin destacat en cap arte, sinó simplement han destacat perquè tenien diners, no? Però aquests diners els han volgut aportar per a que les dones en el seu temps pogueren desenvolupar, adaptar-se a les noves situacions, o sigui, va ajudar a gent que no tenia ni diners ni estudis a que això, que se formaren. I esta dona en concret és Isabel Ferrer, que va fundar la Casa d'Ensenyament de Castelló, la primera escola d'ensenyament gratuït per a nens xiquets de famílies sense recursos econòmics. Isabel, a veure, estic aquí només pompós. Isabel Maria Benita, Ramona Eugenia Susana Joaquina Josefa Margarita Magdalena i Antònia Ferrer de Giner.
A collins va quedar ben tota la família, totes les generacions. Sí, sí.
El nom complet de la noblesa castellonenca al final se va quedar en Isabel Ferrer Giner, perquè segur que el DNI de l'època no cabia tanta... I mos estem remuntant al Castelló de l'any 1736.
Uau!
És quasi tan llarg com l'herència que va deixar en les terres castellonenques, que és el seu nom immenso. Filla d'un abogat nascut de la família, d'una família de benestar, Isabel va lluitar per l'accés dels xiquets de les xiquetes, en aquest cas a l'educació. Per això va fundar la Casa d'Ensenyament de Castelló, la primera escola d'ensenyament gratuït per a xiquetes de famílies sense recursos econòmics. Esta institució va obrir les portes el 1 d'octubre de l'any 1778. Este col·legi de xiquetes en la ciutat, que apenes Castelló entonces tenia 12.000 habitants, estava situat al carrer a lo que avui se li coneix com el carrer de l'ensenyament. Era el domicili particular i el llegat familiar el va destinar a la seva casa de l'ensenyament, situada ara anomenada carrer Figueroles. Esta assolellada casa contenia peces artístiques d'imatges barroques, de sants, serafins i corporals, o sigui, estava tot ben decorat. que va donar a la Iglesia de Sant Agustí a l'any 1772, segons que li molestava per l'espai. A més, disposava d'un oratori privat. Durant uns quants anys va adequar l'habitatge per a convertir-lo en un centre d'acollida per a les xiquetes i un alberg per als mesos de casa en la mateixa casa de l'ensenyança. Esta obra de caràcter més benèfic i assistencial que educatiu combinava l'ensenyament de la doctrina cristiana amb la costura i altres habilitats com era pues, l'agulla, els bordats, encaixar i tot el que està relacionat en el món de la costura. I és que el llegat entrava de ple en la forma tradicional d'entendre l'educació femenina, on s'adquirien els coneixements propis del seu sexe, especialment pues, això, la costura. La seva fundació volia aconseguir una educació honesta i treballadora perquè les xiquetes tingueren una eixida perfecta per a les mares de família, a unes veritables religioses i segons les seues vocacions respectives. El mateix consistori de Castelló va qualificar la Casa de l'Ensenyament com una fundació heroica, perquè va albergar a vora 220 xiquetes ja en aquell any de 1785. Mira si serà que el rei Carles III, el 12 d'octubre de 1786, va emetre una real llicència d'ajuda argumentant que la casa d'Isabel Ferrer possiblement no serà en endavant capaç per a totes les xiquetes de la vila. Per això oferia l'assignació de 14.000 lliures per a poder seguir subsistint esta activitat. I este és un xicot... Evidentment hi ha moltes dones...
Sí, però cada any, Lluís, li donem protagonisme a unes, altres, i moltes que no ha aparegut mai el seu nom, però que han sigut les promotores de que el món hagi evolucionat i que hagi avançat.
I que si tot això ha vingut per a que moltes dones... Dona d'exemple per a motivar-les, per a ser les pròximes, pues, que de fi al cap el que se trata el dia 8 és de ficar en valor de que la dona no és el simple macetero que se pone en una esquina d'adorno.
No. És més, jo tinc l'esperança que algun dia deixaran de celebrar-lo. No farà
falta. Sí, perquè això de les redes socials, no, ho critiquen molt. I quan celebraran el Dia de l'Hombre? I quan no sé què? Sempre n'hi estan buscant la contrapartida a tot, no? A vegades... Mira, avui que estic a la ràdio vaig a parlar de ma mare, per exemple. Perquè jo crec que han ficat l'exemple d'aquestes dones. Jo estic segur que cada un tindrà de propet algú que d'això. Ma mare, per exemple, va ser una de les pioneres en tindre una... Ara que parlem de guarderies i d'això, quan vaig néixer jo tinc... Bueno, un germà meu va faltar, però bueno, tenia dos germans bessons i, claro, tot seguit que naixera jo, això era un marrón. Pa una mare, avui fiquem-nos en primera persona, una dona treballadora, amb tres fills en edat escolar i tal, anar a treballar, perquè les dones anaven a les batjoques, anaven a l'almacén de taronges, uns horaris complejos...
Que eren de la collita que hi havia, que d'alguna manera no estava regulada en una quantitat d'hores, sinó és que era la collita.
Pues resulta que ella, pues, al final, una veïna li va dir pues ja que tens tu al teu fill, pues per què no cuides a la meua i cuides al d'això? I ella se li va encendre la bombilleta de ostres, pues sí, cuide a un, cuide a això. Jo la meva infantesa, jo recorde que la planta baixa de ma casa era diàfana, no n'hi havia moure, no? Perquè segons li sentia a ma mare, diu que va arribar a tindre hasta 40 crios.
Sí.
O sigui, va ser de les primeres guarderies, diguem, que hi havia en plan de lo que era l'època. Després ja, pues, com tot, ja demanàvem papers, ja demanàvem tot. I jo ja sabeu que havia adquirit una edat ja que era un toque independent per l'època, que jo recordo en 8 o 9 anys agarrar la motxilla, anar-me cap a escola,
claro,
com si anar, no com
claro,
ara,
claro.
Que tenen 28 anys i encara es porta sa mare a escola.
Sí.
Que ha canviat una miqueta la història. Doncs pues, evidentment... Tots tenim héroes i heroïnes al nostre alrededor, que a vegades parlem de gent que ens sona una miqueta allunyat i a vegades ho tenim en casa. Vull dir-te jo que a
vegades... Tots tenim una història.
Correcte.
De qui ha sigut una dona al nostre voltant que has dit, carai, quina...
Emprendedora.
Absolutament,
Entonces, vull dir-te jo que a lo millor... parlem de, dels homes, a millor, jo ho fiquem primer, a millor mon pare s'havia sigut a millor d'una altra forma, la vera lenta i tal, però a millor avui en dia seria la Caperucita de Roja, versió moderna, sí, per sí. dir-ho d'alguna manera, no? És que a vegades bueno, també influís també.
És que, fija't, això evoluciona cap a una guarderia, diguérem, convencional, però ojo, ara s'han canviat les tornes i ja no se parla de guarderia, sinó de ixa dona que a lo millor té 10 xiquets i que els cuida com una mama, una sí. mare que ella està criant i que a més criada, a més van en carrets que es porten com un autobús xicotet. És a dir, això és lo que cap a on evoluciona ara la cosa, eh?
Home, jo segurament hi haurà molts oients nostres que ma mare li dient tia, la tia Luisa.
Sí, 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 sí.
Que jo també li dient tia Luisa, ma mare me dient, jo no soc la tia, que soc la mare.
Claro, però és que tu...
però jo perquè tu li dient també tia. Vull dir jo que al millor molts oients nostres segurament hauran passat per casa de ma mare a millor dir, oi, pues no
però que era una dona que en el seu moment va aconseguir guanyar la confiança de tantes i tantes mares que tenien que anar a treballar i que no tenien on deixar-los.
Sí, sí, i més en una època, ja t'he dit, que els horaris no existien, era el de sol a sol, o estava el camió de les taronges i hasta que no se plenara,
claro,
si no se'n va ningú.
Claro,
que vull dir,
claro.
I avui, pues, aprofitant el dia de la dona i per motivar a algunes, pues, vaig a treure una de les cançons que estan relacionats en este món i per a poder-les ajudar al seu apoderament femení i en la qual es començarem escoltant a Hay algo en mí de Miriam Rodríguez.
¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Que ya nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo.
I és que començant en esta preciosa cançó de Miriam Rodríguez, amb aquella frase tan mítica, soc dona, no perteneixc a ningú, és un tema ideal per a quan sentisses que t'estàs fallant a tu mateixa i recordar-te que eres una dona forta i no n'hi ha res que te puga, pues, això, frenar.
En definitiva, el freno, diuen, no, és que la dona que no volia o que no era que no ho feia ara perquè no volia. No, 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 no. Perdó, lo que nosaltres vivíem o lo que els nostres les nostres persones volgudes han passat en aquest moment, pues diuen que quan una parles com si que posaren les sabates de l'altra persona. Per lo tant, i les persones que han dit, "No, és perquè no han volgut." Ojo, del que perquè no han volgut, de eso nada, eh?
No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme, puedo ser. Quien quiere imaginarme, no tengo cielo al que mirar. Y aunque lo quiera, no puedo olvidar que me he fallado.
També una altra xica, en este cas nord-americana, que és Miley Cyrus, en la seva cançó Flores, s'ha col·locat al número 1 i amb les seues temes Flowers, personalment, no puc deixar d'escoltar-la en bucle, jo que soc d'home. I el missatge és més que clar. Tu pots ser millor que qualsevol altra persona. Així que este 8 de març es comprarem flors per enamorar a tots mateixos. Ah,
hombre.
No fa falta que me les regalen. Bueno, jo me fico en primera persona com si fuera...
Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can
altra que representa clar a la música feminista al nostre país, esta és Rosalén.
Hombre.
La seva música no és només meravellosa, també és reivindicativa. I per això no podia faltar en esta llista. Amb este preciosa cançó ens regala una porta que ens permetrà sentir-nos lliures en aquest estribillo que diu «Sé lo que no quiero, ahora estoy fuera de peligro».
Mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
També Bebé, crec que se diu,
sí, sí.
En la seva cançó Ella, és una cançó que no podia deixar fora d'esta, la nostra llista, Susana, de cançons Bebé. Per al Dia de la Dona. I és que és un tema que fa anys que ens fa sentir un poc més lliures a les dones i una miqueta més felices. Perquè, com ella mateixa diu, hoy seré la mujer que me dona la gana ser.
No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Y ahora escoltarem No me quieras tanto, de Natalia Lokunza, per Arnau 4 i Zahara. Si fins ara era molt probable que aconseguissis els temes que t'hem recordat, esta pot ser t'haja passat una miqueta desapercebida, Susana.
Sí.
És una cançó molt dura, n'hi ha que dir-lo, sobre l'assetjament i les relacions tòxiques amb què, malauradament, moltes dones encara se sentissin identificades.
Por mucho que lo intento no puedo olvidar. Y si lo pienso de más, me enfado y no puedo ni hablar. No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo. Y como tú hay tantos,
que ens ha passat amb un to
desapercebuda,
eh?
Pues és una cançó que la veritat que no deixa indiferent
no,
a qualsevol,
no.
Una altra, com és Ai mamà, de Rigoberta Bandini. Tots la coneixem a la famosa cançó que quasi aconseguís posar a Rigoberta Bandini als escenaris d'Eurovisió d'aquell any. No ho va aconseguir, però sense dubte es va quedar per a ser un himne feminista. El paper protagonista, les mares i el pit femení. Representar tot allò que hauria de ser la revolució feminista, parant la ciutat i traent el pit fora al pur estil de la Croix.
Que bonica.
Tu que podries acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad. Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá,
que parem la ciutat, però parem la cançó per escoltar la següent, que és Rugido, de Katy Perry, que és una de les reclamacions en la lluita feminista, és que ja no ens hem de quedar callades, diu ella, després d'anys de silenci que hem estat imposades. I això és precisament el que ens va dir la gran Katy Perry en este tema. És hora de rugir i que ens escolte, però bé, bé, bé. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. I seguint l'estela nord-americana, anem a Taylor Swift en la seva cançó El Hombre. Ella està cantant, sap molt bé el que és discriminar-se per ser dona, malgrat trobar-se cap amunt de la societat com a dona empoderada, rica i famosa. Per això no ha evitat que s'hagi qüestionat el seu dret a ser on és. I això ens ha deixat més que clar en este tema, en què seguir que més d'una ens segueixen sentint identificat. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. També la nostra espanyola Vanessa Martín i el seu Hablaran de ti i de mi és una altra d'aquelles dones que han alçat la veu a la cançó per a defendre la igualtat més d'una vegada, i per això no podia faltar en la nostra llista, Susana. Esta vegada destaca en esta la bella cançó en què reivindica la llibertat del nostre cos, el nostre cor i la nostra veu. Vamos, la llibertat de les dones. Porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros. Y ahora sí, animem a la senyora Maria, a la senyora Carmen i a la senyora Concha, que baixen el boc dels cigrons i els fideus, que estaran feliços el seu home i padella per dinar avui, i escoltar Pantera de Libertad, de Mónica Naranjo, que és un dels grans dives de la música espanyola, i per tant no és estrany que entre en la seva discogràfica trobem himnes feministes tan poderosos com este. Un crit a la llibertat que deixa clar que totes volem respecte.
En esta cançó ens despedim, Luis.
Pues sí, ja... Hasta la próxima semana, ¿no? Ja veurem que ve la setmana que ve i haurà que mirar el calendari, a veure què ens espera.
Saps què ve sempre?
Respetame, yo vivo en libertad. Respétame, vivo en libertad.